Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clar i Ràdio Mistellera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Si teniu oportunitat, no deixeu de buscar en YouTube la música que acabeu d'escoltar, que està extreta d'un vídeo que s'anomena The Pearls, o sigui, les perles. Jo crec que si busqueu Hardin Lane 1959 apareixerà. És una impressionant aparició d'un quartet format, suposo que per una actuació en televisió, per la Lil Hardin en l'any 59, en la col·laboració de Mae Barnes, una bateria, una dona que tocava la bateria, sobretot allí en les graneretes molt ben gastades, i amb la col·laboració de Red Allen a la trompeta i Buster Bailey, el seu vell amic, al clarinet. Es tracta de, com he dit, una mescla de The Pearls i els Heebie-Jeebies, fent escat primer Lil Hardin i després Mae Barnes. Estem en que durant els anys 40 fins als 50 i molt, pràcticament Lil Hardin va deixar el món de la música dedicant-se a altres coses, perquè a més, a part dels problemes que tenia per a la que la contractaren, en aquells moments recordem que és el naixement del bebop, i quan ella li preguntaren certa vegada per aquelles èpoques quins eren els pianistes que més li agradaven en aquell moment, va esmentar Thelonious Monk. Evidentment, la forma de tocar de Thelonious Monk no té res a veure amb la forma de tocar de Lil Hardin a Mace Swing, Nova Orleans, Dixie, que tenia. Per cert, és molt curiós veure aquest vídeo perquè se veu com està absolutament aportada dels pedals. No toca els pedals del piano per a res i sols així segurament se pot tocar amb aquesta marxa que ella té. Per tant, quan li varen preguntar per això de quin era el músic preferit, va afegir: i amb músics com este, qui vol ara escoltar aquells vells músics o aquelles músiques que jo toque? Royal Garden Blues i Red Arrow Blues són les dues peces que acabeu d'escoltar del disc que avui anem a tractar de posar sencer, jo crec que sí que cabrà. Es tracta d'una peça única en la que la Casa Riverside en l'any 1961 li va proposar dins d'una sèrie de gravacions que estava fent de les llegendes de Chicago que gravara una sèrie de sessions i que això es trauria en un disc. La idea era fer com una mena de jam session amb ella tocant les seues belles melodies i que s'anava a fer allí als estudis de Riverside. Però va tindre la sort, la coincidència, de que estava també per l'estudi el grup, el conjunt de Earl Hines, i se va muntar allí una jam session afortunadíssima, de la qual ha quedat com a testimoni el disc que aneu a escoltar avui. El grup estava format per Lee Armstrong, piano i vocals, Paul Foster al contrabaix, Darnell Howard al clarinet, Carl Jackson al vocal i al saxo tenor, Franz Jackson al clarinet, Preston Jackson al trombón, Bill Martin a la trompeta, Gene Navors i Roy Navors i Ed Smith també a la trompeta, Eddie Smith també a la trompeta, Booker T. Washington a la bateria i Al Wine al trombó. Un grup molt nombrós, no era el que s'esperava, però bé, va sorgir l'ocasió i com se solia fer en el món del jazz, no varen deixar passar l'oportunitat de passar-se d'allò més bé tocant junts. Bueno, bueno, quina versió del Muskrat Rumble i del Boogie Me que han fet d'aquesta sèrie de músics que eren tots veterans en aquest tipus de música. Eren alguns d'ells vells col·legues de la pròpia Lil Hardin, i el Hines també era un veterà de la primera hora, encara que no toca per no portar-li, suposa, protagonisme a la que anava a ser titular del disc. Però es nota que estan passant seu pipa mentre s'estan tocant aquelles belles melodies dels anys 30 i 30 i pocs, 40, en fi, la mar de bé, la mar de bé. Bé, anem a contar algunes cosetes encara de la vida de Lil Hardin Armstrong, perquè això que vam dir, per exemple, l'altre dia, de que en les autories de les cançons apareix Armstrong, també és possible, no ho sé exactament, la veritat és que no és un tema que estigui clar en la bibliografia que tinc i en el que he pogut buscar per ahí, per internet, que ese Armstrong que figura com a autoria en algunes de les peces d'aquest disc i de l'anterior que vareu escoltar, que era una recopilació de músiques gravades per Lil Hardin, que ese Armstrong no fora ella mateix, perquè, com ja sabeu, el cognom de l'home, les dones, encara que es divorcien als Estats Units, el poden mantindre, no sé si legalment, però a nivell d'imatge pública és molt freqüent. Aleshores, ahí tenim, per exemple, pot ser un cas. De manera que, bé, ahí estava la Lil Hardin passant seu pipa als seus 63 anys, en els seus amics de tota la vida, tocant la música de tota la vida. A continuar passant-se-ho bé. Broken-hearted, all because I started, fell in love with the handsome gigolo. Too late I woke up, found him gone, now I'm all broke out. Tell me why should anyone treat me so? Joint. My money's gone, clip joint. My heart is torn. If I had my way, I'd burn this joint down to the ground. Oh, clip joint. Shadows on the wall, clip joint. My tears began to fall. My heart is aching. I'm on my last. Clip joint. I'm gonna pack my trunk. I'm gonna leave this lonesome town. Thank you.
joint. Let me out of here.
Clip joint. I'm gonna pack my trunk. I'm gonna leave this lonesome town.
Thank you.
Segur que la majoria dels músics havien tocat més de 500 vegades tant el Clip Joint com sobretot el Basin Street Blues que acabeu d'escoltar. Una música que els faria enyorar la joventut i que a qualsevol aficionat a la música de jazz li resulta superconegudíssima, perquè a més ha estat emprada aquestes músiques com a fons sonor de les pel·lícules mudes aquelles d'humor de Charlotte i de tots aquells primers moments del cinema mut que s'amenicen habitualment amb música Dixie. I bueno, les peces que esteu escoltant jo crec que a tothom li van a sonar. Bé, estem comentant que entre els anys 40 i 50 Harding va estar treballant algunes vegades tocant com a pianista soles en algun club i coses d'eixes, de tota manera d'una forma molt eventual, molt esporàdica, perquè ni ella tenia massa interès ni l'anaven buscant. Va estar fent actuacions sobretot tornant al seu Chicago, on havia estat allí triomfant inicialment, i treballant al voltant de Chicago, moltes vegades amb els Chicagoans, uns antics coneguts que estaven per allí sempre normalment treballant, gent veterana de tota la vida que es coneixien i que jo suposo que sense necessitat d'arranjaments ni de res seria sentar-se al piano Lil i els altres començar a bufar i a funcionar. No crec que n'hi haguera majors problemes, com jo crec que va eixir aquest disc que estem escoltant, un disc on es nota tant l'alegria de la gent que està tocant com la seva veterania. Són músiques que les trauen de dins de la seva ànima, suposo, i dels millors records de la seva vida. Per aquesta mateixa sèrie de gravacions de Chicago, les llegendes vives, va estar tocant també el piano acompanyant a la seva ídol de joventut, Alberta Hunter. O sigui que si alguna vegada podem trobar gravacions d'Alberta Hunter d'aquesta sèrie, la que toca el piano acompanyant a aquesta cantant de blues, Alberta Hunter, és Lil Harding. Però anem a escoltar alguna coseta més de Lil Harding. Thank you. Suposo que cap ni un tindrà cap pega que posar-li a aquest Instant Boogie i el Bugle Blues amb aquesta alegria, amb aquesta professionalitat també, amb aquest ritme fulgurant de gent que tindrien evidentment tots més de 60 anys i alguns d'ells més de 70, però que tocaven amb aquesta alegria, amb aquesta vitalitat de la música Dixie, que darrerament està atraent novament a molta gent jove. Així, per exemple, a València conec que hi ha un grup on es dediquen a conrear aquest tipus de música, amb un grup que es dedica a això i al qual algun dia li dedicarem un programa perquè han tret un disc que posarem. I ara anem a passar a la part un poc més trista. Quan el 6 de juliol de 1971 va morir Louis Armstrong, Lil es va afonar completament. Per a tothom havia sigut evident sempre que el gran amor de Lil Hardin era Louis Armstrong i ho havia estat tota la seva vida, però la seva mort va ser absolutament devastadora per a ella. I de fet, quan 7 setmanes després va anar a un show de televisió que es feia en homenatge a Louis Armstrong, a mitjan d'una interpretació al piano, es va derrumbar i allí va quedar morta, de fet, a les poques hores. No va haver forma de reanimar-la. Era com si volguera juntar-se també en aquest camí a l'infinit i a la llegenda al seu amic amat de tota la vida. És un d'estos temes que toquen un poc l'ànima, però que no cal oblidar que molta gent, entre ells alguns músics molt interessants, varen dir que en el Hot 7 i en el Hot 5 de Louis Armstrong ella no era l'ànima, ella era el cervell, com va ser-ho durant moltes i moltes vegades en les seues actuacions i en els seus grups. Lil Hardin, una gran dona, una lluitadora, que avui en dia és també exemple per a les dones lluitadores negres i blanques als Estats Units, està ressorgint la seva memòria i que així li hem retret aquest petit homenatge. Bona nit, bon dia o bona vesprada des del 104.4 a Ràdio Clara i des del 101.4 a Ràdio Mistelera. Fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.